notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 2:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batller, lamenta els fets.
Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.
Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 18 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Ran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Anirem fins a l'Ampolla per veure com preparen les festes de Sant Joan. Descobrirem més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Coneixerem de primera mà el projecte Sèpia i acabarem el programa d'avui descobrint els resultats d'un estudi de soroll al fons marí. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Ran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda a tots, molt bé, i esperant, fent el compte enrere, que ja tenim l'estiu, ja la tenim ja a tope power, eh?
D'aquí res encetem ja...
I la nit de Sant Joan.
Solstici d'estiu, d'aquí res.
Hem de mirar a veure i no sé si això ens ho pot dir l'Oriol, allò del mites i llegendes, si hi ha alguna cosa que hem de fer la nit de Sant Joan o que feu la nit de Sant Joan perquè comenci, diguem que l'estiu o l'any a partir d'aquell moment amb una mica més de sort. Saps allò de cremar les coses que ja no vols a la foguera?
Ja saps que jo no hi crec en aquestes coses.
Jo sí. Però si em va donar alguna, o sigui, alguna idea,
alguna
us ho agrairé,
indicació,
eh?
Saps?
Us ho agrairé molt, eh? Gràcies, gràcies.
De res. Nosaltres per servir-la a vostè.
Gràcies. Que bona gent.
Anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Molt bé, estic igual que la Marina, perquè ha arrencat en una força i en una alegria avui. Molt bé, Marina, que es noto que demà és divendres. I ara que parleu de Sant Joan, pues obro un meló sobre els petards. Vosaltres què opineu? Us agraden, no us agraden, ni tireu, no en tireu? Conteu-me.
A veure, jo fa anys que no en tiro, però jo soc molt pro foc i molt pro coets.
I molt pro pólvora, no?
Sí, soc bastant pro pólvora, la veritat, m'agrada molt la pólvora.
Molt bé, jo també.
Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Heu obert, sou d'obrir melons, en aquesta casa. Aviam, primer de tot, per molts sants, avui Santa Marina, em diu el calendari.
Ah, sí?
Sí, avui Santa Marina.
Doncs, gràcies.
Doncs per molts sants a totes les marines, a totes les marines del món mundial.
Felicitats, Marina.
Gràcies. I jo també sóc del Team Petardos. Sóc de l'equip Manuel Delgado. No sé si l'heu escoltat alguna vegada, les reflexions que fa la ràdio i d'aquest antropòleg. Doncs si el podeu escoltar...
No, ara fes-me en una...
Com?
Digues alguna reflexió d'aquestes que fa?
No, que el és un estudiós de l'antropologia, com si diguéssim, del carrer, no? I de les festes i de les festivitats. I diu que una de les senyals de que el carrer va deixar de ser de la gent, a part de que quan el Fraga va dir la calle és mia, va ser quan l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, va deixar o va desautoritzar...
Això em sona.
Sí, va desautoritzar
crec
el permís de fer les fogueres al carrer. Aleshores, aquí és quan va començar l'apropiació del carrer per part de les institucions, en aquest cas de l'Ajuntament. Per tant, el carrer va deixar de ser de la gent i va passar a ser de l'Ajuntament o dels polítics de turno.
Sí, crec que això ho havia escoltat. Estic d'acord, Fins a cert punt estic d'acord. Anem a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Doncs molt bé, però heu obert ara mateix la caixa dels trons, perquè jo sento dir-vos que jo sóc del team absolutament i radicalment antipetards. Sí que estic a favor de les fogueres de Sant Joan i estic molt d'acord amb aquesta reflexió que comparties, Sergi, però els petards realment, el mal que provoquen a la fauna, que les destrucions que provoquen, jo ho sento molt, però en aquest barco no m'hi trobareu pas.
Doncs, opinions per tothom, Com veieu aquí a la Randa Mar, potser ens barallem avui abans que acabi el programa. I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, Marina, molt bona tarda a tothom. Mira, entengui, amb l'opinió de la Carla, coincideixo plenament. Molt favorable a les fogueres de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó. És una tradició que unifica els països catalans i estic plenament a favor, m'encanta. I en contra dels petards, Em fan molta por, provoquen tantes desgràcies com les que podríem provocar, perquè una bomba explosiva en mans de segons qui, doncs mira, encara passen poques coses. M'agrada una mica d'allò, quatre bombetes, una mica de fons, amb cubeus, això sí, no dic pas que no tiri res. I segona cosa, per al·lusions, que la Sílvia volia un ritual màgic per la nit de Sant Joan, mira, n'he trobat un, que és l'avantatge de parlar últim, que clar...
Ho has fet amb el ChatGPT.
No, una busca a Google, no cal tant, a GPT no hi hem arribat. A Google mateix, ja t'ho diu. Res, mira, n'he trobat un que a més té relació amb el mar. N'hi ha molts, de rituals que pots fer, però abans direm un que té relació amb el mar. Mira, diu que a les 12 de la nit t'has de banyar al mar. Això atreu la salut i l'abundància, que això sobretot per la gent que celebri les revetlles a la vora del mar, Però no només t'has de banyar al mar, Sílvia, has de saltar 9 onades d'esquena al mar. D'aquesta manera
elimines les energies negatives. No onades,
I si que hi havies com aquests dies que no hi ha onades, què fas?
Doncs mira, malament, tindràs saltes energies negatives tot l'any, perquè per desfer-te de les energies negatives has de fer això. Has de saltar 9 onades i d'esquena al mar, De cara, veient-les venir, no val, ha de ser d'esquena.
Val. No, no, m'ho apuntaré, gràcies.
Em sembla... Em sembla fantàstic, això. El que passa és que, mira, jo només us diré que l'any passat, abans de la revetlla de Sant Joan, moltes hores abans, potser eren les 5 de la tarda, vaig anar a nedar al mar i la platja ja estava, no t'ho vulguis imaginar. Per tant, jo a les 12 de la nit no em fico en aquella aigua ni boja perquè no sé què pots agafar, com a mínim, en aquella aigua.
I depèn de com, potser la sorra i tot,
Exacte.
Has trobat-te de tot.
Vinga, va, anem a començar el programa d'avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got. Alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedro han participat aquest dijous en un taller de cuina que ha comptat amb la col·laboració de voluntaris adherits al programa Més 60 Sergi.
Doncs sí, per exemple, un arrossejat, cananes farcides, una hamburguesa d'anxova o sèpies amb gamba blanca han estat alguna de les receptes que una vintena d'alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedro han elaborat aquest dijous matí al Maram, al Centre d'Interpretació del Peix, amb motiu d'un taller de cuina intergeneracional. De fet, voluntaris adherits al programa Més 60 han estat els encarregats d'idear i explicar les receptes, així com dirigir els joves durant la preparació. Han après, per exemple, com netejar el peix o tallar correctament les verdures sota la dinamització d'Agata Albero, d'Inspira Gastronomia. Escoltem-la.
El tastet és gràcies també a col·laboradors voluntaris que tenim d'aquest grup que se'n diu Més 60, que els dividirem en grups i treballaran amb els nanos amb diferents receptes. Hi ha un arrossejat, que també es diu fideuà, oi? Després hi ha unes cananes farcides, que no és, és com el calamar, un parent del calamar, la canana, que necessita potser una miqueta més de cocció, però també així els ensenyem una nova espècie, i el farciran de carn. Què més faran? També unes hamburgueses d'anxova, això és molt novedor, que a més hem comprat un panet d'hamburguesa perquè faci més l'efecte d'això, no? I ara no sé si me n'oblido d'alguna més. Ah, sí, una sèpia amb gamba blanca, també.
L'alumnat ja havia mostrat interès a tenir una optativa de cuina al centre de l'institut. És més, aquesta fou una de les propostes que els joves van traslladar al consistori, fruit d'un nou grup de treball del Pla Educatiu d'Entorn, que vol donar veu a la comunitat educativa i que els estudiants siguin participatius en el programa d'activitats del municipi. Ara per ara, l'Ajuntament de l'Escala veu complicat organitzar sessions periòdiques durant tot l'any i per això ha ideat aquest taller. A l'aula del Maram, l'experiència ha estat molt positiva. L'alumnat ha conegut noves receptes, mentre que els voluntaris del Més 60 han traslladat alguns dels seus coneixements als més joves. Escoltem la Mercè i la Carme com a voluntàries i la Rània i en Neymar com alumnes.
I no facin la cuina de pim-pam, de comprar... I escalfar el forn o el microones, doncs n'hi ha receptes que són molt senzilles de fer i estan molt bé.
Sí, vinc aquí a l'Escala, és la primera vegada que vinc i me fa molta il·lusió, la veritat. Doncs perquè m'agrada molt la cuina i oferir al grup Més 60 aquesta opció, doncs mira, és pensar que era una experiència diferent.
Pues la veritat que ara pues ha estat bastant bé, ja que m'ha tocat el meu avi. Ara estem fent patates amb sèpia, gambes i musclos. De moment hem acabat de pelar les patates i ara les estem tallant mentre les gambes s'estan fent.
Jo, com els meus pares treballen, cada dia em torno amb la meva germana per cuinar.
El taller de cuina.
Plegats, per tant, han posat en valor la iniciativa pel seu caràcter diferencial.
El Festival Portal Blau ha penjat el cartell d'entrades exaurides en 5 de les 29 propostes artístiques i culturals d'enguany.
Doncs sí, diverses de les actuacions principals d'aquesta 19a edició del Portal Blau ja han exaurit les entrades. Aquest és el cas del concert de Roger Pedrós, del 17 de juliol als Jardins del Clos del Pastor, el de Maria del Mar Bonet, l'1 d'agost, i d'Helena Gadel i Manu Guix, el 2 d'agost, tots dos a la Mar de Manassa, i també el concert de Sopa de Cabra, el pròxim 9 d'agost al Fòrum Romà d'Empordà. Empúries. Dins del cicle de Mirades Blaves, que compta amb quatre xerrades de reflexió envers la societat, s'han esgotat també les localitats per assistir a la conferència a les dones durant la Guerra Civil d'aquest dia 26 de juny a l'Alfolí de la Sal. En total, com dèiem, 5 de les 29 propostes han penjat el cartell de complet, de manera que encara queden entrades disponibles per les altres de gran format, com per exemple el concert de Clara Peia, el de la Fúlmiga i Naina, el de la Judith Nederman i la Gio Sinfonia, o el concert recital dels germans Ortega ja el 3 d'octubre. Es pot consultar tota la disponibilitat dels concerts, com de les propostes culturals i comprar entrades directament a la web oficial del Festival Portal Blau a través de la plataforma TemTickets.
Deltebre torna a posar en valor un dels productes més emblemàtics del Delta de l'Ebre amb una nova edició de les Jornades Gastronòmiques del Musclo, que se celebraran del 18 al 28 de juny sota el lema de la Badia del Fangar al Paladar.
Així és, Marina, la iniciativa té com a objectiu promocionar la gastronomia i el producte local, alhora que reforçar el posicionament de Deltebre com a destinació gastronòmica de referència. L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, ha destacat que aquestes jornades són una oportunitat per promocionar un producte de proximitat de gran qualitat, estretament vinculat a la identitat i al paisatge del territori. Soler ha subratllat també que la gastronomia és un dels grans actius del municipi i que iniciatives com esta contribueixen a projectar el territori, la feina dels productors i la qualitat dels productes del Delta. Durant els 10 dies de les jornades, els establiments participants oferiran tapes, degustacions i menús especials amb el musclo com a ingredient principal, amb propostes que aniran des de les elaboracions tradicionals fins a les més innovadores. El musclo dona continuïtat al calendari gastronòmic després de les jornades del pop i a abans de les de l'arròs i l'ànec, consolidant una oferta estable vinculada als productes de temporada.
Continuem al Delta de l'Ebre. L'Ametlla de Mar ha obert aquest dilluns un nou aparcament gratuït al barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la Zona Blava.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha obert este dilluns al públic l'aparcament del barranc de Pixavaques. Este nou espai, situat prop del centre urbà del CAP i d'un càmping proper, forma part de la segona fase d'ampliació i adequació impulsada pel consistori, amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Next Generation. Els treballs han permès condicionar la zona, posar un mur de delimitació i noves torres d'enllumenat per millorar la seguretat i la visibilitat. Amb esta actuació, el govern municipal preveu arribar a una setantena de places i descongestionar els carrers més cèntrics durant els mesos de màxima afluència. Precisament l'obertura coincideix amb l'entrada en vigor del període de pagament de la Zona Blava, que es mantindrà fins al 15 de setembre. L'Ajuntament defensa que la regulació serveix per afavorir la rotació de vehicles i facilitar l'aparcament als residents. Les tarifes es mantenen igual que l'any passat i els veïns que paguen l'impost de circulació al municipi poden continuar obtenint l'abonament de temporada per 5 euros.
Anem cap a les costes del Garraf. Vilanova i la Geltrú estrenarà la setmana vinent el seu primer marketplace a tocar del mar, un espai més per complementar l'oferta d'aquest estiu a la ciutat, Carla.
Doncs sí, aquesta iniciativa que s'ha presentat aquest migdia combinarà comerç, gastronomia, música i lleure en una experiència pensada per gaudir dels vespres de la temporada estival. Llum de Mar és la proposta de mercat d'estiu que s'ubicarà als jardins de l'Espai Far de Vilanova i la Geltrú a partir del 26 de juny, als caps de setmana. Una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Vilanova i el grup Mates Arnalot que s'emmarca en aquesta estratègia de ciutat de fomentar el turisme familiar. Aquest nou marketplace renova el format que hi havia fins ara de parades al Passeig del Carme amb un concepte, diuen, més experiencial al voltant de l'Espai Far, que ja és un dels actius de la ciutat. Hi haurà 8 paradetes amb una aposta pel comerç local. La majoria s'aniran renovant al llarg de l'estiu i també hi haurà propostes gastronòmiques amb la complicitat del Gremi d'Hostaleria de Vilanova, que també s'aniran renovant. Tallers, activitats i música complementen l'oferta al voltant d'aquest nou mercat d'estiu a la ciutat. Llum de Mar obrirà els divendres, dissabtes i diumenges de 6 de la tarda fins a 11:45 de la nit fins al 2 d'agost.
El torneig de Rugby 7, que anualment organitza el Rugby Club Sitges a la platja de la Fragata, ha quedat cancel·lat a causa de malentesos entre l'Ajuntament de Sitges i el mateix club esportiu. Es tracta d'un torneig amb llarga trajectòria al municipi, més de 30 edicions, i que enguany no se celebrarà.
Amb un comunicat a les xarxes socials, el Rugby Club Sitges feia saber que anul·lava la celebració del torneig de Rugby 7 a la platja de la Fragata, argumentant que han estat un seguit de traves a l'hora de tramitar el procés d'autorització de l'activitat el que els ha fet prendre aquesta decisió. Afirmen que des del Departament de Serveis Urbans i Mobilitat de l'Ajuntament de Sitges se'ls imposava unilateralment una data per la celebració del torneig diferent a les dues alternatives que proposava el club. També asseguren que se'ls va formular diferents requeriments documentals i tècnics sobrevinguts, entre els quals documentació que ja havien aportat anteriorment o que els era impossible de complir dins dels termes exigits. Tot i que des del club afirmen que van proposar solucions raonables per poder desenvolupar l'esdeveniment amb normalitat, els canvis de criteri i l'absència d'una resolució definitiva i estable els ha portat a prendre la decisió final de cancel·lar el torneig. Per la seva banda, l'Ajuntament de Sitges lamenta la decisió del club i afirmen que des del primer moment la voluntat municipal ha estat facilitar la celebració del torneig amb les garanties necessàries i complint la normativa. Asseguren que des de la presentació inicial de la sol·licitud per part del club no van rebre resposta als requeriments durant 4 mesos, però que en lloc de desestimar la petició, l'Ajuntament va continuar treballant per trobar alternatives viables per mantenir l'activitat. Diuen que les mesures que se'ls demanaven responien a les mateixes que es requereixen per autoritzar qualsevol activitat a l'espai públic, com ara disposar d'un extintor, la instal·lació de cabines higièniques i la contractació de les assegurances corresponents pels participants, entre d'altres. És per això que volen confirmar que en cap moment s'ha denegat la celebració de l'esdeveniment i confirmen que si s'hagués presentat la documentació corresponent s'hauria obtingut l'autorització municipal per la celebració del torneig.
Anem cap a les costes del Maresme. El grup d'acció local aconsegueix el suport unànime de tots els partits polítics en la defensa de la política pesquera comuna. Aquest és el principal balanç de la ronda de reunions que els GALP d'arreu de l'Estat han mantingut aquests dies al Congrés i al Senat. Tot i la voluntat política, estan pendents de com es materialitza aquest compromís, Oriol.
Doncs sí, Marina, des del mes d'octubre els GALP han iniciat diverses accions per rebutjar el nou pla estratègic i financer de la Comunitat Europea que preveu una retallada de més del 67% dels fons destinats a la pesca i, en canvi, apliquen un canvi en el seu sistema de finançament. L'aranyenca Cristina Badillo, d'aquí del GALP Marina de Llevant, espera que aquest posicionament polític es tradueixi en accions concretes.
De dreta a esquerra, els partits polítics defensen la postura i et diuen doncs que sí, que és un sector estratègic, que és un sector primari que s'ha de defensar. És a dir, sí, ok. El tema és que s'ha d'actuar i han de tenir una estratègia per aconseguir-ho. Això ja no ho sé. Sí, és cert que tots almenys el que et manifesten és això i manifesten doncs la importància de que hi hagin eines com són els grups d'acció local doncs per també incentivar accions directes al sector, que el sector ha de tenir el seu fons.
El sector denuncia, a més, que en els darrers mesos ha anat encadenant reunions entre administracions, primer derivats pel Ministeri a Brussel·les, després retornats des d'Europa, de nou a l'Estat espanyol, i ara pendents d'una nova trobada amb el Ministeri d'Hisenda.
Totes aquestes accions que es porten fent, no? Va ser perquè d'un inici el Ministeri ens va derivar a Europa, ens va dir que havíem d'anar a Brussel·les a explicar i a pressionar, vam estar-hi. Brussel·les ens ha tornat a derivar al Ministeri dient que seran els estats membres els encarregats de repartir aquests fons i és el que hem anat a fer. I ara també inclús ens deriven altres ministeris com el d'Hisenda perquè creuen que serà el Ministeri que repartirà aquests fons, per tant, no sé.
Les pròximes accions previstes seran ja de cara a la tardor. Badillo avança que s'ha demanat una compareixença al Senat i una jornada tècnica al Congrés dels Diputats.
El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament ha organitzat pel dissabte 27 de juny una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja.
Exacte. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta, a la Riera Cap Aspre. Aquest esdeveniment serà el principal reclam de la jornada i que tindrà temàtica estiuenca i marítima. Hi haurà una festa amb música i tallers d'animació infantil i familiar, però la cirereta del pastís serà l'espectacle de drons que es podrà veure des de la platja, des del mateix punt on es fa el piro musical de Festa Major al setembre. Estarà enfocat a l'estiu i incorporarà també imatges relacionades amb el mar i elements simbòlics de Calella. Les activitats començaran a les 8 del vespre i s'han pensat per oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants. De fet, formen part de les accions de dinamització turística i comercial que impulsa l'Ajuntament aquest cop per reforçar l'atractiu de la destinació, coincidint amb l'entrada de ple a la temporada alta. Els municipis on s'han fet experiències similars en aquells pobles reben visitants expressament per veure l'espectacle de drons i Calella espera que passi el mateix. Aquest espectacle de drons a la platja té un cost de més de 16.000 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que primera prova de foc aquest cap de setmana pels bombers a les portes de Sant Joan. Es preveu una campanya forestal clàssica, però que es pot complicar molt en funció de les altes temperatures previstes, el vent i una sequera que encara fa estralls. De fet, no s'esperen pluges significatives fins a l'agost. Les abundants precipitacions de finals de l'any passat, després de 2 anys de sequera extrema, han fet créixer notablement la vegetació als boscos, un fet que ara es tradueix en més combustible sec pels incendis. El bosc està deshidratat i també hi ha molts arbres morts. Això combinat amb altes temperatures previstes i els episodis de vent formen un còctel ideal per atiar els focs. La tendència dels últims anys constata que la campanya s'avança cada cop més i que es registren incendis fora del que es considera la temporada clàssica, fins i tot a mesos d'hivern a causa del canvi climàtic. Aquest dimecres s'ha presentat a l'edifici del 112 la campanya forestal i s'ha alertat que en funció de com evolucioni l'estiu, es poden produir incendis que superin la capacitat d'extinció dels efectius. També preocupen els escenaris de simultaneïtat, com els viscuts en algun dels pitjors anys a Catalunya, que dificulten garantir una resposta eficaç. El cap de la regió d'emergències de Tarragona, l'inspector Albert Castellet, ha explicat que preveuen una campanya clàssica, però ha fet una crida a la ciutadania per extremar les precaucions davant d'un estiu que es preveu complicat.
La podem comparar una mica al nivell del que vam tenir l'any passat. L'any passat no va ser aquí a Tarragona una campanya excepcional, però sí que a la resta de Catalunya vam tenir incendis importants, com el de Torrefeta i Florejacs o el de Paüls. Així que aquest any esperem una mica l'incògnita, a veure com entren aquestes onades de calor i el vent que ens pot esperar.
La regió d'emergències presenta un reforç dels efectius d'extinció amb uns 500 bombers entre voluntaris i professionals i 28 efectius en fase de pràctiques que s'han d'incorporar properament. També hi ha 2 helicòpters bombarders, un d'ells a la base de Prades, i un avió de vigilància i atac del Mitquetequeo. A l'aeroport de Reus, el subinspector dels GRAF, Albert Palacios, assegura que venim de l'hivern més plujós dels últims anys, però adverteix que hi ha una gran quantitat d'herba seca. I ara volem saber la nostra mare, ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, una situació molt tranquil·la encara a tota la costa. Per bé que el vent de gregal una mica llevantat s'anirà fent un palet més notori a la Costa Daurada, especialment ja entrada aquesta tarda, també aquest vespre i la nit d'avui fins a divendres. Això farà que hi hagi una mica de mar de vent, per tant, fins i tot onades de més d'un metre d'altura, especialment al sud del Baix Penedès, però no estarem parlant d'una situació gaire destacable. Sí que també hem d'advertir que en altura el vent començarà a girar cap a sud i això pot provocar alguna seixa en el cas de la Costa Brava Sud, especialment al Baix Empordà. Per tant, compta amb aquestes oscil·lacions del nivell del mar, vents, ja diem, llevantats, una mica gregalats, i de cas a la Costa Brava Nord, més de sud. Pel que fa al divendres, vent encara força feble en general, dominant aquest vent de llevant, una mica de sud al matí a la Costa Brava, i en general marejol o una mica de maró al matí a la Costa Daurada. N'estem pendents a la xarxa.
El temps, el trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha en Roger Serra. Molt bona tarda.
Bona tarda, Marina. Doncs aquesta hora parlem d'aturades més o menys habituals. Per tant, bàsicament, àrea metropolitana de Barcelona, volum de trànsit, el darrer tram de la C58 i de la C33. Aquestes dues autopistes que passen des del Vallès cap a Barcelona, això amb aturades intermitents de 2-3 quilòmetres entre Montcada i Reixac i l'enllaç amb les rondes. C17, aquí parlem de lentitud, bàsicament, aturades puntuals, el tram de Mollet del Vallès en sentit Barcelona, i a l'altura de Montcada i Reixac hi tenim un accident. Aquí hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre la Llagosta, Montcada i Reixac, això a la C17, com et deia, en sentit Barcelona, a causa d'un accident. A l'extrem sud, cap gran sorpresa, la via més carregada, l'autovia A2, lentituds, retencions, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, en sentit Martorell, sortint de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
I ara volem fer parada al Delta de l'Ebre, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les festes de Sant Joan, Cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Júlia Estorac, regidora de Festes de l'Ampolla, sobre les Festes de Sant Joan, que tenen lloc del 19 al 25 de juny al municipi. Júlia, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, bon dia, gràcies.
Júlia, ja està tot a punt per aquestes Festes de Sant Joan?
Sí, ja ho tenim tot a punt i tot preparat.
Perfecte. Però clar, entenc que per als ampolleros i ampolleres hi ha sentiment, no? Aquestes festes que signifiquen?
Bueno, estas son las primeras festes que tenim a l'Ampolla a l'any i són les més importants, són les més llargues perquè són les del patró, juntament amb les de les festes del Carme, que són un mes després.
Vull dir que ara us ve unes setmanes, un mes molt intens, no?, ple de festes.
Exacte.
Molt bé, Júlia. Pues, si et sembla, passem a comentar el programa d'actes que teniu preparat. Que clar, les festes comencen demà, divendres 19, però que ja heu fet algunes activitats prèvies.
Sí, quan bueno, este fin de passat ja vam fer dia que el dissabte de Pubilles i el pregó. I després, ara, avui comencem en la gincama del Rall, que és la quarta gincama que organitzem. I demà ja comencem en tota la setmana de festes, des del divendres fins al dijous que ve, sense parar.
Molt bé, doncs mira, comencem en les activitats que teniu demà, que començareu a les 11 del matí en les bueno, campanes al vol, no? Ja és típic, això.
Sí, són com unes traques que es tiren per a indicar que comencen les festes majors. I després, a la una, fem el tobogan aquàtic, que coincideix amb la sortida de xiquets del col·le, i fem allí al mateix carrer del col·le.
Clar.
Després fem un correbars per diferents bars del poble que han volgut col·laborar. I després tenim també un bon cop llaçat infantil, seguit d'un bon cop llaçat, normal. I després la llonganissada i una festa Remember, en una cartellera bastant gran de DJs, i encara tenim les entrades disponibles a Tuk Tuk i si no a taquilla.
Veig aquí la llista llarga que teniu de DJs este dia.
Sí. Tenim bastants DJs i coneguts de altres discoteques del territori.
Molt bé, vull dir que per als amants d'esta música, no, del Remember, estaran ben contents.
Exacte.
Molt bé, passem pos al dissabte, dia 20, que comenceu ben d'hora de matí en un Open Internacional de Domino.
Sí, aquest és un acte que està per defecte al programa de festes, que és la 23a edició, i es fa durant el dissabte i el diumenge. El dissabte és per matí per la tarda i diumenge només al matí. Després seguim a les 10 en el Gran Premi de Tira el Plat al Principat de l'Ampolla, que és, ja és el quart any també que es fa. Després tenim un dinar popular que anirà acompanyat d'un bingo musical i un tardeo a la piscina municipal. I després per la tarda tenim tardeo de vaques, correfocs i a les 10 tenim un concert a la, bueno, que és organitzat per la nova de Vimar i es fa allí mateix al restaurant, i a les 12 el ball de la Festa Major en DJs.
Molt bé, vull dir que tot és les nits de festa i per a sortir, i per a tots els gustos també.
Sí, hi ha ball per a uns gustos i la Festa del DJ per a uns altres.
Molt bé, perfecte. Passem al diumenge 21, que com dies, no?, seguix este Open de Domino.
Sí, després hi haurà una Festa de l'Escuma pels més petits i després el dinar de germanó i un homenatge a la gent gran. Seguit d'un campionat d'escacs i per la tarda tornen a haver bo la Festa Infantil i per la nit hi ha novillo, vaca en puntes i un bo embolat i una Festa Jove que organitzen los Quintos el diumenge.
Molt bé, així estos Quintos també tenen l'oportunitat de, bueno, de portar, fer una festa, portar barra i fer una mica també de calaix.
Sí, exacte, ja durant l'any han anat fent coses, però Sant Joan és com que quan tenen més l'oportunitat de fer festes.
Molt bé, i en este dia del dinar de germanor, que feu l'homenatge a la gent gran, com ho feu? És a dir, és un homenatge a tota, hi ha algú en concret?
No, és homenatge a l'home i la dona més grans del poble.
Mm-hmm, molt bé. Perfecte, doncs seguim ja al dimarts 22. És que esteu molt en els jocs de taula, perquè aquí hi ha el primer torneig de ping-pong. Esteu en els jocs de taula molt ficats.
Sí, el dilluns 22 és el primer torneig de ping-pong. És una novetat d'aquest any que es va voler provar i de moment estem contents. I de guinyar, després de guinyar a les 4 i mitja i després a partir de les 6 i mitja hi haurà bous i baquetes nocturnes i per la nit una Festa de la Mediterrània de Vents.
Mm-hmm. Llavors, les festes de la nit normalment són allí al Port Pesquer.
Al Port Pesquer, sí.
Molt bé, perfecte. I el dimarts 23, obriu el dia també una cosa que mos caracteritza molt als ebrencs, que és la cantada de jotes.
Sí, el dimarts 23 és la Revetlla de Sant Joan i sempre la comencem, com tu has dit, la cantada de jotes en guardeig lo cantó i la seva rondalla, mentre que les pubilles i els hereus estan a diferents places del poble repartint lo panoli. I després per la tarda també tenim les 8 i mitja, fem la tradicional l'arribada de la Flama del Canigó, que surt des del Nàutic, Sales, i finalment acaba la platja de les Avellanes, que és on s'encén la foguera de Sant Joan.
Uh-huh.
I després tenim el ball de Revetlla amb l'orquestra Centauro i finalment acabem el dia en un DJ.
Clar, és que Sant Joan és festa, no?, grossa a tota Catalunya, però és que a vosaltres és el vostre patró i, no?, ho feu caure, bueno, evidentment cauen en la vespre de Sant Joan, que és quan de nit se surt per tota Catalunya, i vosaltres aquí també feu la típica, los típics, com és l'arribada de la Flama del Canigó, molt bé.
I de fet este dia és com la nit més llarga perquè tal com s'acaba el DJ fem un esmorzar popular acompanyat de la xaranga que això ja cau ja el dia 24.
Claro, lo 24 pel matí a les 6 i mitja la xaranga aigua en gas, una xaranga matinadora.
Sí, sí, sí. I després ja durant el dia pues és el dia del patró i tenim la missa, la festa dels gegants i després per la tarda una altra missa abans de la processó. I per la nit el ball de la Festa Major i un DJ.
Uh-huh. I això ja és el penúltim dia de festes de Sant Joan perquè acabeu el dijous 25.
Sí, acabem el dijous en la Festa de l'Aigua, però els més petits a les 12, que és un circuit itinerant pel poble, en joguines d'aigua, pobals i coses així. I després, per la tarda, fem com una festa a la plaça González mentre esperem el bo capllaçat. Després és el que he dit, el bo capllaçat. I després a les 8 i mitja l'Escola de Música fa un festival de final de curs i a les 11 ja és la mascletada de final de festes.
de final de festes i fins l'any que ve. Molt bé, doncs aquí hi ha una programació molt completa, molts de dies, Júlia, en bueno, diferents ofertes de coses, ja sigui, per exemple, el dia del patró, no? El dia de Sant Joan, igual és el de més sentiment en les activitats més reglamentàries com és la processó, però després també hi ha altres dies doncs, en honor a la gent gran, com hem dit, o dies de més de xalera, de més de gent jove.
Sí, intentem fer una mica gustos de tothom, intentar que agradin a tothom, encara que sempre és una miqueta difícil acontentar tothom, però bueno, ho fem el millor que podem.
Home, si feu molts estils, que ja és el que feu, vull dir, és el més adequat i el més fàcil de que arribo a la major número de persones. És evident que cadascú hi ha gent, molts gustos molt diferents, però segur que ho aconseguiu, això de contentar a tothom, que dius, Júlia, i com no pot ser d'una altra manera, també les activitats més tradicionals, no, com són els bous.
Sí, i també una altra cosa que no he dit, però per als més petits el que fem és que el divendres 19, o sigui demà, les atraccions que estan situades a la zona de la plaça de Bous aniran a un preu reduït, a 2,50 el viatge. Aniran més barates que els altres dies.
Molt bé, així és una bona forma, perquè de fet jo crec que els xiquets acaben demà al col·le.
Sí.
Diuen,
sí.
Acaben demà, és a dir, acabaran demà i serà l'inici de les festes majors del seu poble. Mira, millor impossible.
Sí, sí.
Per a xalar i per a pujar a les atraccions que aniran a preu reduït, molt bé, molt encertat.
Sí.
I també he vist que hi haurà una exposició de pintures.
Sí, això ho organitza l'Associació de Dones, que pues, durant l'any se van reunint i fan quadros i faran l'exposició de tots els quadros que tenen.
Molt bé.
Faran la inauguració demà a les 7 de la tarda al Saló Parroquial, però després aquesta exposició serà durant totes les festes.
Perfecte. Hi ha propostes culturals, de més de xalera, una mica de tot, com diem abans, Júlia. Pues crec que ho tenim tot repassat, no?, la programació de festes.
Jo crec que sí, que no m'he deixat res.
Doncs mira, només mos queda des d'aquí, des de Delta.cat, desitjar-vos un molt bon inici de festes, que vagin molt bé aquestes festes de Sant Joan, que xaléssiu molt, que no cal ni dir, perquè és el que fareu, tots els ampolleros i ampolleres, així que, Júlia, que vagin molt, molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs, Marina, jo ja tinc una cita on anar este cap de setmana. T'hi apuntes?
Jo m'apunto per tot, ja ho saps, Cel, moltes gràcies. I ara anem cap a Badalona perquè té moltes coses i amaga també molts mites i llegendes, Oriol.
Doncs sí, Marina, avui de nou tenim aquest capítol de llegendes, de mites del nostre mar Mediterrani i sempre aquesta secció la fem amb el nostre expert, amb la persona que puntualment ens acosta, doncs això, amb diferents curiositats, diferents mites, diferents llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, molt bona tarda.
Molt bona tarda, encantat de saludar-vos.
Doncs avui, Joan de Déu, farem Badalona, perquè recordo doncs, que ja hem fet el Maresme i hem dedicat uns quants capítols, i ara, per tant, doncs, si anem seguint avall, després del Maresme, ben enganxadet, tenim aquesta gran ciutat, la ciutat de Badalona, que avui en parlarem, li trobarem llegendes.
Sí, de fet, és la tercera ciutat del país, una ciutat que ha estat molt marinera i que no l'havíem tocat, com si Barcelona o altres poblacions importants, i aleshores doncs, ens hi podem centrar perquè hi ha moltes històries.
I tant, perfecte. Doncs comencem amb la Badalona antiga, l'antiga Badalona, que està a l'altra banda del Besòs.
Sí, de fet, és la Badalona és sent antiga que Barcelona, que la Barcino romana. Els romans la van fundar amb anterioritat amb el seu camí de cabotatge que feien des d'Empúries fins a Tarraco, doncs primer va ser Badalona, i 100 anys després, quan ja tenien més conquerit el territori de la futura Catalunya, llavors ja li va donar la volta a Barcelona, perquè estava segurament amb un pla més ample, més gran, i Badalona estava més enganxada a la muntanya. Però és que, a més, entre Badalona i Barcelona hi ha el Besòs, que durant molt de temps ha estat el riu més contaminat d'Europa, ara tornen a haver llúdrigues, plantes i ocells i està molt adassentat, però antigament era com una selva de riu. Hi havia molts braços del riu que feien com aiguamolls. Fins i tot a l'edat mitjana el bisbe de Barcelona s'amagava allà amb aquells illots quan hi havia passes de pesta, no? Per tant, estava bastant separat. Ara està canalitzat, però per sota, els rius per sota tenen molts més braços d'aigua, i aleshores doncs, hi havia un bosc de ribera que separava les dues poblacions. I posteriorment Badalona doncs, va ser la vila de dalt, que estava més arrapada a la muntanya, i direu, per què? Doncs pel tema de sempre, pels pirates, a la costa, que ara és la Badalona una mica més del nucli antic, doncs era el barri dels pescadors, i aquesta tradició de pescadors l'ha tingut molt de temps, fins a la meitat del segle XX, però primer estaven arrapats a la muntanya pels maleïts pirates.
Sí, sí, com a tot arreu d'aquesta franja costanera, que
exacte,
els pirates eren un mal son. Aquí quines llegendes de pirates hi podem trobar?
Doncs bé, el que estàvem comentant amb altres vegades, si no és així, ens et liquidem. I el noi va baixar, va començar a fer aquesta corda, que era una feina d'escarràs, ajupit, amb diferents tipus de cordills, la va anar fent, arribava a la nit, tornava al vaixell, i el dia següent continuava fent-la. I aquesta corda ja era molt llarga, i arribava al bosc. I un dia, mentre els pirates no vigilaven prou bé, doncs es va ficar al bosc, es va amagar, no el van trobar, el van perseguir com va poder ser, però no el van trobar. I els pirates van dir, doncs mira, recollirem la corda aquesta, que és la més llarga del món, i ens l'emportem al vaixell, i com a mínim, doncs, hem tret un profit. I aleshores ell, veient-se que s'havia salvat, va dir, jo no torno a baix als pescadors. Bueno, aniré allà a treballar, però jo em vull fer una casa molt més a dalt. I aleshores, doncs, es va fer una casa molt cara, és el barri del Canyet,
sí,
que, de fet, aquest pescador es deia Tei, i aleshores va dir, jo faré una masia que sigui amb el meu nom al revés, no? Canyet, no? El Canyet.
Ah.
I aleshores, doncs, va ser el precursor, també per culpa dels pirates, de fer aquest barri, segons la tradició i la llegenda, evidentment, d'aquest pescador que continuava feinejant i fent cordes a la mar, no?, a la Marina de Badalona, però ja va decidir viure a la part alta per el tema d'aquests pirates o lladres de mar.
Ves per on, ara sé d'on ve això del Canyet de Badalona, perquè allà hi ha l'hospital de Can Ruti, els germans Trias i Pujol, estan aquí, en aquesta zona del Canyet, i clar, al final la broma fàcil és pensar, mira, Can Ruti, que és un hospital de referència i on es tracten malalties doncs, greus, importants, no tothom les supera, dius, mira, cap al Canyet, no? No ve d'aquí,
Exacte, el Canyet també hem de recordar als nostres oïdors que és el lloc on d'alguna forma es deixaven els animals morts, i aleshores doncs també acostumaven a ser llocs una mica descampats i llunyats, però bueno, ja en parlarem perquè després hi ha relació amb el dimoni també, ja en parlarem.
Val, perfecte. Vinga, passem a la llegenda de la ciutat enfonsada, Joan de Déu.
Doncs és una altra llegenda marítima que corre per Badalona, i diuen que uns quilòmetres de la costa, a l'horitzó, hi havia una ciutat de cristall, de vidre, i que la gent de Badalona tenia tractes amb els pobladors d'aquesta ciutat, doncs anaven en barca, anaven a mig camí de la ciutat i de Badalona, i fent un intercanvi. Els de Badalona els hi portaven menjars, queviures i altres necessitats vitals, i aquesta ciutat, que es veu que era Corulla d'Or, doncs els hi donava una bossa d'or. El tema és de que en una ocasió un pescador de Badalona, fent aquest tràmit, va veure que sempre qui donava l'or era una mà que sortia de darrere d'una vela, i darrere d'aquesta vela hi havia amagada una mà femenina molt gràcil i molt agradable, i el pescador aquest en una ocasió doncs va voler veure qui era aquesta mà, i van retirar la vela i va veure que hi havia una noia que de fet era la reina d'aquest, i el noi va quedar comprendat, no? Però la noia li va dir, mira, deixa'm el teu fular i així jo tindré un record teu, però cada un ha d'estar al seu lloc. Tu ets del món de Badalona i nosaltres de la ciutat de Cristall. Total, que a banda d'anar-se li va dir, a més, és que molt aviat hi haurà un cataclisme increïble. I el noi es va quedar així tot parat. I sí que és cert que al cap de pocs dies va haver una gran tempesta, va haver com un terratrèmol un maremoto molt gran i es va veure com la ciutat que estava allà a l'horitzó de cristall començava a caure, a enfonsar-se. I llavors què va passar? Que alguns pescadors de Badalona, afamats per la gana d'or, van tirar les barques a mar i van anar remant ràpid cap allà, però també va anar aquest pescador que estava enamorat d'aquella reina, d'aquella princesa, i no anava amb una falera de diners, sinó d'amor, no? I quan va arribar la població, doncs, va fer mànigues, va preguntar enmig d'un terratrèmol fins a arribar a la cúpula on estava aquella noia compungida i li va dir, escolta, que jo tinc la barca aquí, vinga, anem, que res, que encara et puc salvar. Però en aquell moment va haver un cataclisme final, l'aigua, una onada gegant, se'n va emportar aquella torre i amb prou feines el pescador es va poder agafar, sortir a la superfície i agafar-se un fustot d'ell, i al cap d'unes hores va aterrar a Badalona d'un altre cop a la platja de nit, i l'únic que va sobreviure dels altres pescadors que hi havia. A partir d'aquell moment el noi estava com encaterinat i molt trist per la situació, i cada tant temps sortia al mar com, no sé, com una mena de desesperació, fins que un dia va tornar molt feliç perquè va resultar que va explicar que ell havia vist com una mena de figura de femenina que surava sobre el mar, i va tornar amb un somriure increïble perquè aquesta mena de figura femenina li va tornar un fular. I aleshores, doncs, a partir d'aquell moment va tenir una pena més sostenible.
Clar, coi, que boniques aquestes històries, eh?
Sí, és una història per fer com un curtmetratge, com a mínim.
I tant, no, sens dubte, això es pot portar al cinema, segur.
Sense sortir de Badalona.
I tant. I abans ho deies, de parlar del dimoni, perquè Badalona també és famós, el dimoni badaloní, a la platja...
Barcelona està envoltada de dimonis, perquè la festa més important de Badalona està dedicada a Sant Anastasi, i diu la tradició que amb el calaix de sastre dels escrits del segle XVII, del segle XVIII, doncs aleshores es recordava que uns pescadors, sembla ser que havien cremat alguna figura a la platja, semblava ser que era un antic mascaró de proa, que podia ser, doncs, com molt lleig, i aleshores es va començar a recuperar molt més tard, ja al segle XX, a partir d'aquesta història notificada, de que possiblement seria com alguna mena de purificació en favor de Sant Anastasi, que va, d'alguna forma, esbandir els dimonis, perquè és que els dimonis no només estan a Badalona, al Tibidabo també hi havia el dimònic, perquè Tibidabo vol dir jot d'Aré en llatí, que era la temptació del dimoni a Jesús quan va anar al desert, no? I a l'altra banda tenim el pont del diable, no?, que està a Martorell.
Sí.
Doncs una mica aquest dimoni ha fet tradició, no?, ha fet arrel allà a Badalona, i cada any es fa aquesta festa on a la platja es crema un dimoni, ara sí, ben gros, però és que a més, amb aquest camí del Canyet, que dèiem, hi havia també el camí de la Guineu, que portava del barri del Canyet fins a la Badalona Marítima, i allà hi ha diferents històries del dimoni, fins i tot a la nit la gent no sortia d'allà perquè deien que el dimoni temptava les persones, i resulta que hi havia una noia que vivia en una masia, que s'estava empolainant per anar a un vall que hi havia vora el mar, però va trigar molt de temps, i ja quan estava enllestida es va fer de nit, i el pare no la va deixar sortir, i ella va portar un disgust molt gran. Però de cop i volta va sentir que algú tirava una pedreta al balcó, va sortir al balcó i va veure un noi molt ben plantat. I el noi li va dir, escolta, jo t'acompanyaré per aquí, pel camí de la Guineu, i així no passaràs ànsia. I així ho va fer, va escapar-se ella pel balcó, van baixar per aquest camí estret emmurallat que portava vora mar, i a mig camí, doncs, aquell jove tan agraït, doncs, es va treure com la màscara i va sortir el dimoni amb uns ulls de foc total, la noia va quedar garratibada, va sortir corrents, va tenir com un atac de cor, i el dimoni, doncs, va fer la seva feina, la noia va quedar petrificada, i després no la trobaven. Van sortir els nois del poble a buscar-la i la van trobar amb els cabells enredats amb un arbre, petrificada, blanca i morta. I aleshores, doncs, és una de les llegendes que hi ha Badalona, com n'hi ha altres, on el dimoni, amb aquest Canyet, diuen que per allà hi ha una entrada de l'infern, i de fet, per aquella zona, doncs, hi havia una antiga masia que li deien el Mas del Dimoni, que ara és un restaurant, el Molí de Can Dimoni, de Cal Dimoni. Llavors, pot ser que tot això plegat hagi contribuït a la gran festa de Sant Anastasi.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com per fiar-te, eh, de segons qui, pobra noia.
Sí, sempre hi ha aquesta pedagogia, no?, de cuidado, no surtis.
No, no, i tant, una pedagogia que convé, convenia fer-la i convé encara. I acabarem aquest repàs a les llegendes de Badalona amb un invent aquàtic, que a més és badaloní.
Doncs això que dèiem, Badalona fins a meitat del segle XX tenia una gran tradició de pescadors i hi havia molta gent que treballava també fent botes, fent cordes, fent tot l'ormeig de les politxes, i per tant era una població marinera. I doncs sembla que a la segona meitat del segle XIX, per mirar les xarxes que es posaven al mar, els pescadors utilitzaven una mena d'embarcació, com una mena de canoa, que no tenia quilla, que no tenia l'orsa perquè no es pogués girar, no tenia vela, i llavors amb rem l'utilitzaven per arreglar les xarxes de pescar. No? I sembla ser que ja cap als anys 20, doncs, a través també del Club Nàutic, doncs, es va començar a inventar una cosa que és el patí nàutic de vela, fruit de l'enginy de les persones de Badalona, i que després, als anys ja 40, tot després de la Guerra Civil, doncs els germans Murger, doncs van donar-li la fesomia que té ara, que és com un catamarà amb dos menes de patins, un lloc al centre per on poder asseure's i poder remar, i una vela. I la veritat és que després van anar prosperant aquest invent. Hi ha ara competicions internacionals, i a més està federat aquesta cursa amb vela, i no se sap si és que no va ser només el tema dels pescadors, o que, com que també diu la llegenda que Colom, quan va tornar la primera vegada, va anar al monestir de la Murtra i va portar molts estris i papagais i coses, i també una canoa, i igual, això ja és la llegenda i la tradició, podrien estar inspirats amb aquest estri americà. Però sobretot és un enginy de la gent de Badalona, i és un patrimoni esportiu d'una població molt marinera.
I tant. Doncs mira si n'hem après de coses de Badalona avui, que no només tenen anys del mono, tenen més coses en allà.
Ui, és veritat, no hem parlat del pantalà, que ja també pots anar 200 metres dintre del mar i és una experiència.
I tant, sens dubte. Bé, en qualsevol cas, hem repassat les llegendes de la ciutat de Badalona. D'aquí uns dies hi tornem, Joan de Déu, per fer ja la darrera secció d'aquesta temporada i acabar de tancar tot aquest cicle en què hem estat comentant, doncs, llegendes i mites de la costa catalana. Joan de Déu, moltíssimes gràcies, bona tarda i fins la propera.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
I així arribem al final d'aquesta primera hora. Nosaltres ara farem una petita pausa de 5 minuts i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
But you're moving so carefully, let's start living dangerously.
you moving so carefully. Let's start living dangerously. Whoa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5. Notícies. L'Escala reivindicarà l'orgull LGTBIQ+.